Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Surto molt content, no és més que això.
Surt content?
Sí.
Doncs així responia Manuel Bustos als periodistes a la seva sortida dels jutjats de Sabadell. Molt content. Avui acudia a declarar com a investigat en la peça 28 del cas Mercuri sobre suposades irregularitats en la concessió del servei de recollida d'escombraries i neteja viària a Esmarza. Bustos ha afirmat que és tan innocent com el primer dia i que així ho ha transmès a la jutja Beatriz Faura, instructora del cas. Juntament amb ell, avui també ha comparegut davant de la magistrada el seu germà i exregidor Paco Bustos, així com també l'exdirector d'Urbanisme de l'Ajuntament, Xavier Izquierdo. Entre avui i divendres, en el marc d'aquesta peça, declararan un total de 18 persones que hauran d'aclarir qui va pagar els 100.000 euros que va costar un míting electoral del PSC a la pista coberta d'atletisme, així com vapats i viatges. La jutge del cas Mercuri creu que hi ha indicis que tot plegat eren favors per part d'Esmarza a canvi de fer-se amb la concessió del contracte més important de la ciutat. El gerent de la companyia, Eugenio Díaz, haurà de comparèixer aquest divendres per donar explicacions sobre el tema.
Titulars.
El Tribunal Suprem continua deliberant sobre l'impost de les hipoteques. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Els 28 magistrats de la Sala Tercera no es posen d'acord sobre qui ha de pagar l'impost, als bancs o als clients, i en cas de ser les entitats financeres, si ho hauran de fer amb retroactivitat. Sigui com sigui, l'Estat calcula que la mesura podria tenir un impacte de 5.000 milions d'euros si s'acorda que la retroactivitat sigui només de 4 anys.
El diputat sabadellenc d'En Comú Podem al Congrés, Joan Mena, aposta per una reedició del govern quadripartit després de les municipals de 2019.
Ho ha dit avui en una entrevista al magazín El Matí de Ràdio Sabadell.
Bueno, jo pronostico que segurament les quatre forces que han governat aquest any continuaran governant la propera legislatura, probablement amb un canvi de regidors, és a dir, amb alguna que pot pujar i amb d'altra que no, i espero doncs que nosaltres podem revalidar aquesta posició de primera força dins del quadripartit.
Mena creu que l'executiu local ha respost les expectatives que els sabadellencs van expressar l'any 2015 a les urnes.
A partir de les dues ens prendrà el relleu l'Hotel Suís, el programa d'esports de Ràdio Sabadell. Ens descobreix avui l'avatar polista nord-americana Maggie Stephens.
És el fitxatge estrella de l'Astral Pool Natació Sabadell per aquesta temporada. S'acaba d'incorporar l'equip de David Palma, amb qui ja ha debutat.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
El temps. Què ens espera per avui? Hi haurà pluges a la tarda, com va passar ahir? Li preguntem a la Carme Farnell. Molt bon dia.
Bon dia. Continuem tenint l'ambient força fred arreu del territori amb aquestes temperatures que es troben entre 6 i 7 graus més baixes que les d'ahir en aquesta hora en alguns sectors, sobretot en punts del Prepirineu. Al llarg del dia d'avui s'espera, o al llarg d'aquesta tarda s'espera, que mantinguem aquest ambient més aviat assolellat, sobretot en punts de les comarques de Girona, Barcelona, fins i tot ja cap a les Terres de l'Ebre, però encara en aquesta massa de núvols baixos que estan afectant cap a la Catalunya central, punts del Camp de Tarragona, també en punts del Pirineu i del Prepirineu. Són núvols, però, que s'han d'anar desfent al llarg de la tarda, i així que parlarem d'un ambient més agradable i sense el risc de precipitacions. També el vent s'ha de deixar notar, especialment arran de costa. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I comprovem si a aquesta hora el transport públic funciona amb normalitat. Li preguntem al David de Toro des del Transmet. Molt bon dia, David.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que durant els treballs de millora hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal a la línia R8 de Rodalies. Així és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, molt bon dia. I pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha alguns problemes a Badia del Vallès. A la B30 hi ha 1,5 km de retencions en direcció a Tarragona. I d'altra banda, també us podem dir que a aquesta hora hi ha circulació lenta a la ronda de dalt, a l'altura de Montgat i en sentit Barcelona durant 0,5 km.
La notícia del dia.
L'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, ha tornat a defensar la seva innocència en la primera jornada de declaracions d'investigats en la peça 28 del cas Mercuri. Bustos ha declarat a primera hora del matí davant de la jutgessa Beatriz Faura per la suposada adjudicació irregular del servei de neteja viària i recollida d'escombraries esmats a tot plegat en una jornada en què també estaven citats l'exregidor d'Espai Públic, Paco Bustos, i l'excap de l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament, Xavier Izquierdo. Marxem fins als jutjats de Sabadell, on hi ha la Karen Madrid, que ha seguit aquestes compareixences. Molt bon dia, Karen.
Molt bon dia, Núria. Com comentaves, Manuel Bustos ha declarat a primera hora d'aquest matí a partir de les 10 durant una hora i a la sortida no ha volgut explicar a la premsa què és el que li ha preguntat la jutgessa Faura. Ha assegurat, de fet, que no sabia per què l'havien citat avui. En tot cas, al marge d'això, ha defensat de nou la seva innocència.
Surto molt content, molt tranquil, la meva consciència, i em considero tan innocent com el primer dia. D'acord? Ja està, va.
Després de l'exalcalde, ha declarat el seu germà i exregidor d'Espai Públic, Paco Bustos. En aquest cas ho ha fet durant menys de mitja hora i ha esquivat la premsa, evitant sortir per la porta principal dels jutjats, amb la qual cosa no hem pogut saber com ha anat aquesta citació. A aquesta hora està declarant Xavier Izquierdo. Tenim notícies que és qüestió de minuts que acabi aquesta declaració, el que va ser excap de l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Sabadell. Tots ells, els dos germans Bustos i Izquierdo, són els primers dels 18 investigats que estan citats a declarar des d'avui fins divendres, tot plegat per aclarir les sospites que la jutgessa Faura ha posat sobre la taula. Apuntava que el PSC i Esmatza funcionaven com una mena d'organització criminal que obtenien beneficis mutus. D'una banda, el que sembla apuntar per les sospites és que Esmatza hauria finançat amb 100.000 euros el míting de la pista coberta d'atletisme l'abril del 2011, el míting del PSC, i amb aquests diners s'hauria assegurat que l'adjudicació del servei de neteja viària i recollida d'escombraries anava a parar aquesta companyia del grup Bendix. Cal recordar que aquesta concessió és la més important en quant a cost econòmic per les arques públiques, ja que suposa 18 milions d'euros l'any. Per tant, avui, primera jornada de declaracions, que sembla ser que just acaben d'acabar perquè veiem sortir l'advocat de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, Raül García Barroso, que atendrà a la premsa per conèixer més detalls de com ha anat aquesta jornada de declaracions. Recordem que s'allargaran fins divendres i que passaran 18 persones, 18 investigats, després que la setmana passada s'iniciés la ronda de testimonis. També 18 persones van passar pels jutjats.
Doncs Karen, et deixem que puguis anar a agafar aquestes declaracions de l'advocat de Sabadell Lliure de Corrupció. Gràcies per l'última hora des dels jutjats. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Però aquesta setmana Esmatza també ha estat protagonista en anunciar 40 acomiadaments i nombrosos canvis de torn a la seva plantilla. Aquesta podria ser la conseqüència de l'ERO, que la concessionària de la neteja viària i la recollida d'escombraries començarà a aplicar a partir de l'1 de desembre. Els sindicats de l'empresa ja han avisat que no ho toleraran i l'Ajuntament adverteix que estarien incomplint el contracte i en podrien declarar la nul·litat.
Nou xoc de trens entre el govern municipal i l'empresa Esmatza per l'entrada en vigor del nou sistema de facturació ITF en suspens des del mes de juliol. Des de la concessionària calculen que aquesta nova facturació els fa perdre un 7% del contracte, uns 4.000 serveis que es tradueixen en 1,2 milions d'euros. Per al gerent d'Esmatza, Eugenio Díaz, es tracta d'un engany als treballadors que són els que en pagaran les conseqüències.
Un engaño absoluto a los sindicatos, porque cuando el señor Perarnau en la reunión de julio se comprometió con ellos a hacerlo, no les estaba diciendo que al mismo tiempo iban a necesitar la suspensión. Y pilla esa suspensión la aplicación. Entonces, ¿qué hace ahora la empresa? Lo mismo que dijimos en julio. Si usted reduce en 1,2 millones el contrato y me quita 4.033 servicios respecto a la oferta original contratada, automáticamente, lógicamente, la plantilla subrogada que se tomó en agosto del 2012, pues tiene que ser reducida para ajustarla a esa nueva situación.
Una decisió intolerable per l'Ajuntament, que defensa que el canvi en la facturació no invalida el contracte vigent. Per això demanen que es mantinguin els llocs de treball tal com es va prometre. Lluís Perarnau és regidor de Serveis Municipals.
Sí, com requerim el compliment del contracte, també requerim a l'empresa que compleixi amb la seva obligació que va assumir quan va subrogar el personal, no?, i va assumir el contracte, de mantenir la plantilla. I és evident que si ara mateix ja estan incomplint el servei, amb una reducció de plantilla encara l'incompliran més. Per tant, aquí hi ha un requeriment molt clar, molt ferm, des de l'Ajuntament de Sabadell, de requerir es marxa la continuïtat de tots els llocs de treball.
Finalment, els afectats, els treballadors, sabran a finals de setmana l'abast de l'ERO. No obstant això, Braulio Campoy, delegat d'UGT Esmatxa, creu que l'afectació podria ser gran i no es quedaran de braços plegats.
Esto ya se nos había avisado en vacaciones, cuando ya lo quería aplicar el Ayuntamiento, y la empresa ya no lo avisó de las consecuencias. Esta. Eso incluye, quedó parado el andamiento, pero ahora se ve que vuelven otra vez al tema. Que sí o sí la van a implantar, van a implantar lo de la ITC. Entonces, está claro que eso pues es una afectación a los trabajadores, una afectación muy importante.
El consistori també ha avisat que si s'acomiaden 40 persones podrien declarar nula la concessió per incompliment del contracte signat.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
I un dels temes que està portant força cua aquests dies, l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances denuncia que la marxa enrere que ha fet el Tribunal Suprem sobre qui ha de pagar l'impost de les hipoteques és irregular. A més, opinen que crea una situació d'indefensió jurídica, la qual se suma al fet que els bancs no vetllen pera pels interessos dels clients, sinó pels accionistes.
Exacte, mentre el Tribunal Suprem delibera per segona jornada sobre qui ha de pagar l'impost de les hipoteques, la coordinadora d'ADICAE, Isabel Pons, ha estat entrevistada al programa Al Matí per donar el punt de vista dels usuaris dels bancs.
És irregular, doncs de la manera que s'ha fet no s'hauria d'haver fet. Si volien fer algun tipus de consulta ho haurien d'haver fet abans. Per tant, això no dona credibilitat i el fet de que es pugui valorar en aquest moment o que s'estigui donant aquesta informació de que la sentència es pot tirar enrere és molt discutible i és una sensació d'inseguretat tremenda cap a les persones consumidores, que veiem que hi ha molts interessos per sobre dels nostres.
A part de deliberar sobre si el cost ha de recaure les entitats bancàries o els clients, un dels temes que dificulta el debat és la retroactivitat de la mesura. És a dir, en cas que els 28 magistrats decideixin que els bancs han de pagar l'impost d'actes jurídics documentats, hauran de determinar si això afecta les noves hipoteques a les de fa 4 anys o a totes. Des de DICAE ho tenen clar.
Nosaltres defensem la retroactivitat total per dos motius principals. Primer, perquè si a l'article que es va dia la sentència que era nul, el ser nul no té efecte i, per tant, el no tindre efecte s'hauria de retornar tot. I segon, perquè hi ha una sentència també de la sala de la sala civil del Tribunal Suprem que diu que no només les despeses d'actes jurídics documentats, sinó tota la clàusula que contempla les despeses de la formalització de la garantia hipotecària no es poden carregar al consumidor.
Des de l'associació també alerten que les entitats bancàries prefereixen que les persones afectades vagin a denunciar els casos d'un en un. Per evitar la saturació dels jutjats, que ja estan al màxim de la seva capacitat amb altres conflictes com les clàusules abusives o les clàusules sol, ADICAE aposta per fer una defensa col·lectiva que agrupi tots els usuaris.
I avui hem conegut que precisament l'Estat calcula que el retorn de l'impost de les hipoteques als clients de forma retroactiva suposaria una despesa de 5.000 milions d'euros per a les comunitats autònomes. Ho ha afirmat la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, que també ha alertat que aquesta quantitat podria repercutir negativament en el dèficit que marca la Unió Europea. Si s'arriba a aquest extrem, demanarien ajuda a Brussel·les.
Estaria en torno a 5.000 milions d'euros, és l'impacte que se estipula, que se impacta en les arques públiques, i, per tant, tindrem que fer compatible que la devolució de ese dinero a los ciudadanos también coincida con la reclamación a las entidades financieras para que ese déficit no lo tengan que soportar las cuentas públicas.
Aquesta despesa es deu al fet que les comunitats són les que primer haurien de retornar l'import, mentre que després ho haurien de reclamar a les entitats financeres. I en matèria política, pública. El sabadellenc Joan Mena, diputat d'En Comú Podem al Congrés, confia en la reedició del govern quadripartit després de les eleccions municipals de 2019. Mena està satisfet de com ha funcionat, tot i les diferències, diu, al voltant d'alguns temes, com ara el relleu a l'alcaldia.
Malauradament va haver-hi un acord entre Esquerra Republicana i la Crida per, d'alguna manera, impedir que la primera força que havia tingut més vots entre aquestes quatre que avui governen Sabadell accedís a l'alcaldia. A mi això em sembla d'una injustícia política important, però al final doncs s'ha demostrat que l'equip de govern en els moments que ha calgut s'ha cohesionat i ha treballat posant els interessos dels ciutadans i de les ciutadanes per damunt dels interessos partidistes.
El també exregidor d'Iniciativa Esquerra Unida Sabadell ho ha dit avui en una entrevista al programa Al Matí d'aquesta casa. Molist, molt bon dia.
Bon dia. El diputat espera que la confluència En Comú Podem Sabadell, que ara s'està cuinant, jugui un paper destacat en el pròxim govern de la ciutat, tal com està fent ara sota la marca Unitat pel Canvi. Joan Mena, però, ha evitat parlar de persones i opina que, més enllà de noms com el de Marta Morell o Joan Berlanga, per liderar la candidatura cal treballar en equip.
Jo sempre sóc partidari d'una cosa, que el que funcionen són els equips i no les persones. Per tant, el que jo aspiraria és que es presentés un equip potent per poder continuar la transformació que necessita una ciutat com Sabadell. Segurament hi ha elements on la millora de la vida de la nostra ciutat es podria fer molt més efectiva del que s'ha fet en els últims anys. Per tant, un equip de persones que estigui en condicions de satisfer les necessitats dels sabadellencs i les sabadellenques seria la millor notícia, seria segurament la millor aportació d'una candidatura transversal com la que podem fer des de Catalunya en Comú.
Sobre les tibantors actuals entre la política catalana i espanyola, el diputat local ha defensat que no és incompatible donar suport als pressupostos de Sánchez pel 2019 amb continuar reclamant la llibertat dels líders independentistes. Per això, Joan Mena assegura que intentarà convèncer Esquerra i el PDeCAT que els comptes beneficien Catalunya i que cal aprovar-los. Tot plegat per evitar un avançament electoral que podria donar la victòria, afirma el Partit Popular i a Ciutadans.
Jo crec que els pressupostos el que aconsegueixen també és, d'alguna manera, renovar el contracte social a l'Estat, però també renovar un contracte territorial, un contracte de convivència territorial entre Catalunya i Espanya, i aquest és un escenari. L'altre escenari és la de la pròrroga pressupostària, que ens acosta més a unes eleccions adelantades que podrien guanyar el Partit Popular i Ciudadanos, i entenc que aquest és un escenari especialment perjudicial pel conjunt de les classes populars a l'Estat, però sobretot per Catalunya.
Mena, que es va iniciar la política l'any 2007 com a regidor, no ha aclarit si repetiria com a diputat en cas de noves eleccions. Ara bé, té clar que en el moment que torni a Sabadell serà per continuar amb la seva carrera de professor i no pas com a polític.
Repassem altres notícies del dia en format més breu i ho fem amb l'Aleix Graell. Molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Un detingut per presumpte delicte de falsificació documental.
La policia municipal va detenir ahir un home de 43 anys al passeig Almogàvers per un suposat delicte de falsificació del document d'identitat. Els fets van passar ahir a 3:45 de la tarda quan els agents estaven identificant un home després d'una infracció de trànsit i van comprovar que el document d'identitat estava falsificat.
Despreniment en una façana del carrer Doctor Puig.
Una dotació dels bombers i agents de la policia municipal han retirat elements de la façana d'un habitatge situat al carrer Doctor Puig a causa del seu mal estat. El trànsit no s'ha rodat, s'ha tallat durant uns minuts, però la circulació ja es troba normalitzada.
La plaça Fidela de renom creixerà en metres quadrats.
La Junta de Govern Local ha aprovat la reforma de la plaça dins de l'illa de cases i que té entrada pels carrers Advocat Cirera i Sant Roc. L'espai creixerà en metres quadrats amb la incorporació dels terrenys adjacents i, a més, estarà totalment renovada. Ara les empreses tenen un termini de 3 mesos per licitar els seus projectes i un pressupost de 265.000 euros.
L'Ajuntament de Sabadell contracta 11 menors de 30 anys en pràctiques per 6 mesos.
El consistori repeteix per tercer any la seva participació en el programa subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat i cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc de la iniciativa sobre l'ocupació juvenil. Les 11 persones que ja han iniciat el contracte ho fan desenvolupant tasques tècniques en els àmbits d'ocupació, intermediació, formació, logística i obres i relacions laborals, emprenedoria, responsabilitat social, comunicació audiovisual, joventut i gestió d'esdeveniments. El programa té un cost de 121.000 euros que ja ha aportat a través del SOC.
47 dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil. T'ho durem a casa.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Parteix el Nadal, Jack. Vine a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois del 5 al 14 de novembre i només per recollir el catàleg Jack de Nadal a les nostres botigues t'enduràs un val de descompte de 5 euros en joguines. No t'esperis, tenim milers de vals descompte. Botigues de joguines del grup Marrades Jartois, tu sí que en saps. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, a Fraga i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per mòbil. T'ho durem a casa.
This is a journey into sound.
Xocolata Express amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
8 minuts per arribar al punt de les dues. Més informacions d'àmbit general. El Tribunal de Drets Humans de la Unió Europea conclou que l'Audiència Nacional va vulnerar els drets fonamentals d'Arnaldo Otegi en el judici pel cas Bateragune.
El 2011, Otegi va ser condemnat per un delicte de pertinença a la banda terrorista ETA i continua complint una inhabilitació de 10 anys. La sentència, que s'ha fet pública avui, diu que el tribunal hauria estat imparcial i que es va violar l'article 6.1 del Conveni Europeu de Drets Humans sobre el dret a un procés equitatiu.
I també en relació a la justícia europea, el Tribunal d'Apel·lació de la ciutat flamenca de Gant evita pronunciar-se sobre Valtònic a l'espera de la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Segons ha explicat l'advocat de Josep Miquel Arenas, àlies Valtònic, els magistrats belgues volen saber quina llei espanyola sobre l'enaltiment del terrorisme cal aplicar en el cas del raper. Sobre la taula hi ha dues opcions, una de 2012, vigent quan Valtònic va fer les cançons, o la de 2015, que és més severa.
El PSOE vol prohibir que es pugui enterrar Franco en un espai públic.
Fons socialistes confirmen que el partit prepara dues esmenes a la llei de memòria històrica per evitar que les restes del dictador feixista acabin a la catedral de l'Almudena, com apuntava la família. Per fer-ho, caldria canviar la llei per prohibir que es pogués fer enaltiment de la figura de Franco i de la dictadura.
L'expresident del govern, Mariano Rajoy, hauria estat al corrent dels tractes entre Maria Dolores de Cospedal i l'excomissari José Manuel Villarejo.
Les noves gravacions que ha publicat el portal Moncloa.com donen a entendre que Mariano Rajoy avalava els encàrrecs d'espionatge de l'aleshores secretària general del partit. En una conversa entre Villarejo i el marit de Cospedal, aquest últim diu textualment el seu cap està d'acord que es desenvolupi aquesta línia d'actuació.
I a Catalunya el Parlament obre una comissió d'investigació sobre l'aplicació de l'article 155 sense Ciutadans ni el Partit Popular.
La comissió està presidida per l'exalcalde de Cerdanyola i ara diputat de Junts per Catalunya, Antoni Morral. Els objectius de la ponència són conèixer els impactes de l'aplicació del 155 a nivell polític, institucional, social i econòmic. Elisenda Alemany, diputada de Catalunya en Comú.
Al marge de qui ha de tenir la raó, si aquells que també defensen la llei i la Constitució es van adequar precisament a això, als textos constitucionals tal com van sorgir i no moltes vegades esmenant-los
Ciutadans no ha participat en la sessió constitutiva i el PP avisa que valorarà com s'hi implica per no fomentar un escarni. Ara els grups tindran fins al 16 de novembre per elaborar les seves propostes i el dia 20 es farà la primera sessió.
Neus Lloveras i Miquel Buch declaren davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per delictes de desobediència.
L'alcaldessa de Vilanova i el conseller d'Interior estan sent investigats per la seva actuació l'1 d'octubre quan eren presidents de les associacions municipalistes AMI i ACM. A la sortida del Tribunal, Buch ha defensat davant de la premsa que no va cometre cap delicte.
Hi havia una nova llei, hi havia uns nous decrets i vam recomanar als alcaldes i alcaldesses que hi participessin i que responguessin a les peticions que ens feien des del govern i des del Parlament. Convençuts del que vam fer, convençuts del que fem i que en cap cas vam cometre cap tipus de delicte. L'únic que vam fer va ser informar i, en tot cas, si és veritat, animar en els ajuntaments doncs, a participar en el referèndum de l'1 d'octubre.
Des de les entitats municipalistes defensen l'actuació dels seus expresidents durant l'1 d'octubre i consideren el judici innecessari.
Òmnium impulsa una nova plataforma per aglutinar els partidaris del dret a decidir.
L'entitat cultural ha presentat Som el 80%, un manifest que pretén ser l'expressió de la societat catalana i que rebutja la repressió. El vicepresident Marcel Mauri apunta que aquesta ha de ser la resposta davant del judici del cas de l'1 d'octubre.
Apel·lem a una resposta àmplia de país davant d'aquest judici que entenem injust, una resposta que demostri que en el que està en risc són els drets i les llibertats fonamentals. El nostre país, Catalunya, sempre ha volgut i ha sabut respondre com un sol poble. En el manifest que avui presentem s'intenta reflectir al màxim, tot i que segur que de forma imperfecta, aquesta pluralitat de mirades que composen el nostre país.
La iniciativa té el suport de moltes personalitats polítiques diferents, com els exconsellers Antoni Castells i Joan Manuel Tesserres, del Cupaire David Fernández o Xavier Domènech, exlíder dels Comuns.
Recte final del Notícies Migdia, la Setmana de la Fusta de Catalunya, a terra avui a Sabadell.
La contraportada.
I lived on a farm out in Iowa. I pulled the corn and I worked in the hay.
L'Escola Industrial de la Ciutat acull aquest dimarts i demà dimecres dues sessions educatives per als infants de primària amb les quals volen trencar els tòpics que envolten l'ofici del fuster.
La fusta és un dels materials que ens ha acompanyat des de l'inici de la nostra era en molts àmbits de la nostra vida. Des de fa 5 anys, el Gremi de Fusta i Moble de Catalunya organitza en el seu honor la Setmana de la Fusta, un cicle que marca diferents activitats a tot el territori català. Salvador Ordóñez, coordinador del Gremi de Fusta i Moble, explica d'on sorgeix la idea de crear aquesta jornades.
El que volíem era oferir a tota la societat, no només al sector professional de la fusta, sinó a qualsevol persona que estimi l'entorn i que busqui un habitatge saludable, tota una sèrie d'activitats que s'anaven produint de forma desordenada, reunir-les en un paquet conjunt que vam anomenar Setmana de la Fusta de Catalunya i d'aquí sorgeix aquesta cinquena edició.
A Sabadell, la Setmana de la Fusta s'instal·la a l'Escola Industrial, un centre que dins del seu pla d'estudis ja ofereix diferents cursos d'iniciació i professionalització en el camp de la fusteria. Jordi Jové, cap d'estudis del Departament de Fusta i Moble de l'escola, assegura que amb aquests estudis volen motivar els infants per tal de potenciar l'ofici de fuster.
Sempre hem fet coses per no tan sols promoure la fusta en si com a material, sinó fer que aquests estudis que impartim i que bàsicament ens hi va la feina, no? doncs siguin avalidors pels alumnes que estiguin interessats a fer-los, no? Que no sigui uns estudis que, bueno, els vaig a fer perquè em sembla que això m'agradarà.
Des de l'escola han organitzat l'activitat anomenada La Fusta i les noves tecnologies aplicades a l'ofici de fuster, que s'emmarca dins de la Setmana de la Fusta. L'activitat, impulsada pel Gremi, va dirigida als nens i nenes de les escoles de primària i es tracta d'intentar trencar els tòpics sobre l'ofici de fuster. Càtia Bota és membre del Gremi de Fusters.
Que és la feina del fuster, perquè tenen una mica la idea del Gepetto amb l'àpis a l'orella i volien canviar una mica aquesta idea i pensàvem de fer aquesta activitat conjuntament a l'Escola Industrial i gràcies a l'Ajuntament també que col·labora a Ciutat Escola, sobretot per tocar realment què és la feina del fuster.
Arreu de Catalunya s'han organitzat durant el passat mes d'octubre i també durant part d'aquest novembre més d'una vintena d'activitats. No totes, però, van dirigides als més petits, ja que també s'han organitzat trobades per empresaris i comerciants.
I don't know
Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'aquest dimarts 6 de novembre, un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, i també als butlletins horaris a partir de les 4 i a les 7 en una nova edició del Notícies Vespre. Ara tota la informació esportiva recollida a l'Hotel Suís, avui amb el Marc Pijón al capdavant. Que vagi bé, adéu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.